basca, que és la Landar Basco i Dizka, és que, perdona, falta d'entreno.
Euskera.
Sí, euskera, és de Renteria, que és el 22 de juny a l'Aula Magna, està tothom convidat, poden venir, a les 18:30. Fer aquest concert conjuntament amb la Coral Conservatori i la Coral Jove de l'Escola Conservatori de Sant Cugat, això és un honor. És fantàstic, amb en Raimon Romaní dirigint-lo. I ara voldria que escoltéssim l'última,
et sembla? Per acomiadar-nos.
Sí. Aquest té un punt per mi... Sempre m'ha acompanyat com una part màgica. Sé que és molt tòpica i típica, eh? És els moments que es toca també, doncs, a finals d'any. Doncs aquí també és final de curs. Per això també està triada. Final d'any, final de curs, que és el Danubi Blau. Jo us desitjo, doncs, això, un bon descans, feliç dia de la música a tots. I viviu la música. Oi, Clara Font, també sí. Pots dir, que sí?
Sí, sí.
Viviu la bellesa de la música. Estudieu-la. Abraceu-la, bé, compartiu-la, respireu música, si us plau. Gràcies.
Doncs gràcies a les dues, Clara Font, Clara del Ruste, que vagi molt bé l'estiu.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Doncs baixem la persiana per avui. Acabem aquest Faves Comptades de dijous. Demà més ho farem des del Mercat de Mirassol en un programa especial per tancar la temporada. Gràcies a tots. Molt bon dia.
Fertres i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Bon dia. Perdoneu, eh? Passen 8 minuts de les 12 i comença aquest programa que és molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui, mireu, parlarem amb dos convidats que estan aquí. Han arribat, afortunadament, per la calor que fa, han pogut arribar. Estan bastant preocupats per això, però estan més preocupats per altres coses. Però abans, la humilia de la molta comèdia. Avui, quin i quan és el Dia Mundial de la Música? Benvolguts, germans, a les arts escèniques. Com molts sabeu, en aquest programa Molta Comèdia, on jo participo, gràcies a Déu, sempre es llegeixen els manifestos o discursos commemoratius dels dies considerats mundials o internacionals, del teatre, de la dansa, del circ i de la música. És clar que podríem fer-ho més ampli, amb la màgia o l'òpera, la més completa de les arts escèniques, com deia Richard Wagner. És a dir, tot allò que es presenta o representa en un escenari. Tot i que, darrerament, escoltant determinats polítics, he arribat a la conclusió, germans, que un despatx oval, per dir algun lloc, també pot ser una arts escènica, a vegades drama, a vegades titelles o a vegades comèdia. En qualsevol cas, estimats, avui dijous amb dos dies avançats, perquè el Dia Mundial de la Música és el dia 21 de juny i cau en divendres i molta gent de Sant Cugat marxa a les seves segones o terceres residències a la Cerdanya, a l'Empordà o vés a saber on, es considera millor fer-ho el dijous i així omplir places amb tota mena de música. Però anem al principi de la qüestió. El dia 21 de juny, per què? Doncs perquè un músic nord-americà, en Joel Cohen, quan estava a Toulouse, va pensar en organitzar concerts de tota mena de música al carrer per la gent que s'hi passejava. Després un altre músic, en Maurice Flele, director d'orquestra, va explicar al ministre de Cultura d'aleshores, a França, que era en Jacques Lang, que li va semblar molt bé fer-ho, o sigui que totes les ciutats petites o grans de França aquell dia deixessin que músics fessin concerts gratuïts als carrers o places. Això va animar la UNESCO i es va traslladar al món sencer, tot i que cal dir-ho, en molts llocs els plantejaments són molt diferents. Però això sí, si hi ha música al carrer, i també es fan manifestos perquè cada cop se'n facin més. Però és que, germans estimats, ja existia abans de l'any 1982 el Dia de la Música, i era, és, el dia 22 de novembre, el dia de Santa Cecília, patrona de la música i dels músics, des de 1584. Santa Cecília, una noble romana del segle III, que va morir màrtir, i suposem que després de màrtir també era verge. Aquesta data, el 22 de novembre, durant les persecucions de la primitiva església cristiana i designada com a tal pel papa Gregori XIII, que va dir que calia organitzar actes i concerts per recordar-la, perquè sembla que ella es va dedicar a la música i al cant, convertint-se en un símbol de la música sacra. I aquí potser tenim un problema, germans, perquè ara parlem de que tota la música ha de sortir al carrer el dia dedicat a la música, i també la sacra, òbviament, però no només. Germans, la veritat és que cal dir que a vegades, quan insospitadament, sense voler-ho, per les xarxes perilloses, m'arriba alguna música actual, segons quines paraules, segons quina gestualitat, penso que la pobra Santa Cecília ho té bastant difícil per mantenir-se com la patrona de la música mundial. En qualsevol cas, benvolguts germans, gaudiu avui de la música que sortirà als carrers i les places de la ciutat, i jo, com cada setmana, demano a Déu que faci més que nosaltres per ajudar a les arts escèniques. Amén.
Siseta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca a on estem tots lligats? Si no podem desfent-se'n, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, 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 i ens podrem alliberar.
Escoltem l'estaca, i aquí els dos convidats, mentre sentien l'estaca, anaven movent, no sé si volien... Volíeu pagar amb algú? No. És una visió, no. Perdó, deu ser un dia de calor, un dia calorós avui, i la veritat és que potser he tingut una imatge estranya. Perdoneu. Bueno, bon dia. David Pujol, president de la Unió Sant Cugatenca.
Bon dia i bona hora.
Juanca Busquets, productor?
Responsable de programació...
De
programació cultural de la Unió Sant Cugatenca.
Sí, entre altres.
Doncs benvingut també al programa. Tenim molta alteració de so. En Roc està mirant a veure de on va sortint el tema.
Sí, ara sí.
No. Un, dos, tres, deu ser jo de l'estaca, eh?
Hola, ara sí.
Bé, tenim aquí els dos convidats perquè la setmana passada, el dimecres passat, en el Consell de Cultura de la ciutat, la regidora de Cultura doncs va fer una presentació d'un projecte, que es titulava, segons com jo vaig rebre aquesta informació, Model de gestió del Teatre de la Unió i de la Sala Clavé. Això està el 11 de juny del 2025, i han vingut els dos convidats precisament per poder comentar-ho, perquè malauradament aquell dia doncs la regidora tenia una altra cita en aquell moment i va haver de marxar, i per tant no va poder escoltar la resposta davant de la presentació d'aquest model de gestió, i per tant doncs comentem-ho aquí avui. Sí. A la vista de que ja no va ser possible, i a mi m'agradaria començar per dir que estem parlant d'un tema que és molt llarg, han passat molts anys des de que es va començar doncs a plantejar els problemes que tenia la Unió en aquell moment, i diríem, per començar, que l'any 2013 David Pujol és nominat, és votat com a president de la Unió. I podem dir també que el 20 del 4 del 2015 hi ha el ple on s'aprova la creació del consorci, un consorci que haurà de regir, reformar l'equipament cultural. I aquí, amb aquesta presentació, s'esmenta una proporcionalitat del 80 i del 20%, és a dir, 80% d'Ajuntament i 20%. Podríem començar potser per aquí, per dir, aquesta proporcionalitat es va esmentar en aquell moment?
No, aquí jo crec que hi ha un error. El que ha passat aquí és que han passat 12 a 13 anys de cadascuna d'aquestes etapes, però la proporció 80-20 és una proporció que apareix posteriorment quan es parla de la liquidació del consorci una vegada feta la inversió de l'Ajuntament de entre 5 i 6 milions d'euros de construcció de l'edifici. En el 2015, en el moment que es parlava de constituir el consorci, es parlava de 2/3 per part de l'Ajuntament i 1/3 per part de la Unió, és a dir, un 66-34, així estava parlat, era la previsió econòmica d'aportació més o menys de cadascuna de les parts i estava reflectida en els òrgans de govern. L'òrgan de govern, el Consell General, reflectia aquesta proporció de 66%, o sigui, eren 9 membres al Consell General del Consorci, dels quals 6 eren de l'Ajuntament i 3 de la Unió. Per tant, el 80-20 és una xifra, jo crec que és un error o falta d'informació
a l'hora de redactar,
aquest document. Però en el 2015 la proporció era un 66-34.
Diguem que la Consorci es va constituir el 16 del 5 del 17, vull dir que fa uns quants anys.
Sí, 8 anys ja, no?
8 anys, exactament. Sí, sí. Exactament. I, en canvi, es va produir la dissolució d'aquest consorci amb una sessió extraordinària del Consell General el 14 del 6 del 21 a partir d'unes declaracions de la secretaria.
Bé, una mica el resum de tota la història és que el 2015 s'acorda treballar per crear el consorci, el 2017 es constitueix, és a dir, en 2 anys es forma el consorci, es redacten els estatuts, es fan totes les negociacions, tota la part jurídico-legal, en 2 anys es fa, i en 2 anys més es construeix l'edifici de la Unió, les obres de la Unió, o sigui, el consorci es constitueix el 17, el desembre del 17 comencen les obres i el juliol del 19 acaben aquestes obres amb una visita d'obres, a falta d'algunes coses com és la cenotècnia, d'acord? Què passa? Que el 2020 hi ha uns informes de Secretaria General i d'Intervenció, uns famosos informes en els quals no estem d'acord, dient que el consorci no és convenient, no està ben... Ja, bueno, per una banda diuen que no és viable econòmicament i per l'altra banda diuen que no està... que a la seva Constitució hi havia irregularitats administratives. Cosa que ens sorprèn molt perquè les va fer tota la gestió administrativa del consorci la va fer justament els serveis jurídics municipals, no? Llavors ens arriba una nova secretaria, es va jubilar el secretari general municipal, va entrar una nova secretària i diu que el que havia fet a l'anterior no era correcte, val? Aquests informes, bueno, llavors entrem en la discussió de què passa, com es dissol, com no es dissol. Llavors, formalment, hi ha un acte del Consell General del juny del 2021 que es declara dissolt el consorci, però després s'ha de liquidar. És a dir, diu, bueno, dissolem, però es nomena una persona, un liquidadora, per fer el repartiment econòmic, no?, per liquidar-ho. I portem 4 anys intentant arribar a un acord econòmic de la liquidació.
Perquè diem que des d'aquest moment de la dissolució del consorci, que dèiem que era el 14 de juny del 21 fins al 31 del 12 del 22, hi ha la memòria i comptes anuals del Consorci Liquidació 2022.
Es presenta una memòria fins al 2000, o sigui, al maig de 2023 ens presenten una memòria de liquidació incomplerta, que per exemple en aquesta memòria no hi havia no estaven reflectits els compromisos de, amb la llogatera del bar, les obres del bar, els compromisos d'obrir el bar, indemnitzacions, etc. Tot això no estava reflectit com a, bueno, quan es fa una liquidació d'una empresa o consorci, hi ha actius i passius. Nosaltres vam dir que era incomplerta aquesta liquidació que ens van presentar, entre altres coses per això, del bar, que era una xifra prou important. I en aquell moment ens van dir, vale, ho revisem, no? Això va ser el 23, ho revisem i ja us diem alguna cosa. I llavors, fins al març del 25, dos anys més tard, no ens tornen a presentar aquesta revisió. D'acord?
Bueno, diguéssim que el dimecres passat es va dir que hi havien alguns temes tècnicament pendents i uns altres jurídicament pendents. Mm. Llavors apuntaven que tècnicament hi havia el projecte cenotècnic, que es diu que està resolt en un 95%, pendents de la porta acústica, l'escomesa elèctrica definitiva amb el certificat d'instal·lació elèctrica favorable per poder precisament fer aquesta, anul·lar l'anterior i fer la porta acústica, i l'aprovació del model de gestió plantejat pel Teatre de la Unió de Sala Clavé. I jurídicament seria, doncs, una mica seguint això, una proposta de liquidació econòmica dels anys 23 i 24, l'atorgament de l'escriptura de declaració d'obra nova i divisió en propietat horitzontal, l'establiment de la comunitat de propietaris davant de notaria i la resolució del litigi actual amb els antics arrendataris del bar que tu comentaves fa un moment. Sí. La situació sembla que està clara en quant al que queda pendent. Està clar en com es pot anar tancant?
Clar, anem arrossegant moltes coses. Fixa't que és tot plegat molt complex. Sobre la liquidació, clar, l'any 2023 se'ns va presentar una liquidació a data 2022 i aquest març de 2025 ens van presentar una liquidació actualitzada, no? Aquesta liquidació va ser una... com ho diria jo... va ser com llançar una bomba atòmica a una taula de negociació, no? Perquè ens van imputar unes despeses i ens van dir que la Unió devia, després de tot aquest, de tots aquests anys de cedir el local, de treballar per la cultura, de treballar per d'arribar a consensos i tal, ens deien que després de tot això encara la Unió devia 300.000 euros a l'Ajuntament, en conceptes de despeses d'activitats, de llum, aigua, gas, conserges, durant els anys 22, 23, 24, no? I que el repartiment que ens... I que una vegada resolt aquest deute, podríem començar, tornar a seguir parlant del repartiment de si un 78, 22%, etcètera, etcètera, no? Llavors, això va ser... bueno, va ser una ruptura total de perquè estàvem treballant amb l'escriptura, amb els estatuts, amb la propietat horitzontal, no? Això realment va provocar una ruptura molt important que estem encara, que encara no s'ha resolt, i l'Ajuntament certament, clar, hi ha com dos braços, no? El polític i el tècnic jurídic, no? Políticament sí que ens han mostrat una clara voluntat de resoldre aquest tema, però no estan donant els instruments tècnics, saps? I, bueno, la situació actual és que l'Ajuntament ens ha donat un període d'al·legacions per fer les al·legacions que considerem convenients a aquesta situació econòmica, i nosaltres estem treballant en presentar unes al·legacions que no només ens centrem en aquesta última liquidació, sinó que ara el que farem és fer una revisió de tota la gestió econòmica des del principi del consorci, perquè considerem que no s'ha gestionat correctament.
Una consideració abans que continuem amb el text concret d'això. En aquests moments, quantes entitats hi ha que està utilitzant la Unió?
Bueno, la Unió és una entitat que tenim 8 seccions.
8 seccions.
8 seccions.
Bueno, vull sí, sí. Volia dir...
Sí, són 8 seccions. A veure, que no m'ho vull deixar. És la coral de la Unió, el grup Gospel Beat, Buixets, l'Esplai Picarroca, Fila Zero, tallers de teatre Sílvia Cervant, Grup Mediterrània i Bastoners. No ens oblidem que hi havia 9 seccions. La 9a secció és la dels Balls de la Unió, que ha desaparegut. És una cosa que, amb tot aquest recorregut, bueno, hi havia una, o sigui, quan vam arribar a l'acord amb l'Ajuntament de constituir el consorci, vam marxar per fer les obres, tot. Bueno,
això es va perdre pel camí.
Es va perdre pel camí. Vull dir, no, jo no me n'oblido i no, crec que és bo recordar-ho que la secció, la Unió tenia 9 seccions i n'hi ha una que s'ha quedat pel camí i ja espero algun dia poder-la recuperar.
Podríem dir, Juan, que un nombre determinat de persones considerant aquestes seccions que estem dient, que sí, estiguin de forma contínua depenent del fet de que existeixi l'espai?
Clar, s'ha ampliat moltíssim des de que es va obrir la seu de nou, amb la nova Unió, que perquè la Unió ja no és només les seccions. Llavors, nosaltres sempre diem són 8 seccions més una, en el sentit que, des de que es va obrir un altre cop la Unió, la resta d'entitats de Sant Cugat també han esdevingut una secció més de la Unió, perquè era algo que des de Junta i des de la Unió, com a retorn a la ciutat, a nivell associatiu, la Unió havia d'acollir, col·laborar, tenir en compte i cuidar amb moltes altres entitats, col·lectius i tal. Per tant, jo sempre poso aquest més una perquè augmenta molt les xifres, obrim l'àmbit de programació cultural i comunitària que ha estat fins ara, i espero que duri molt, acollint a gent que no és sòcia i que és, no són de seccions, i el tema del viver de creació. Nosaltres tenim un càlcul de més de 1.000 persones a la setmana, passen una mitjana de 1.000 persones a la setmana per la Unió, sense el teatre, o sigui, només el que està funcionant ara.
Bueno, penso que és interessant saber-ho, precisament per la importància que dintre de la ciutat, dintre de la ciutat, doncs això pot tenir des del punt de vista sociològic, des del punt de vista de cohesió social, etc, etc. Un dels objectes que en aquest document es posava, que jo he remarcat, diu tenir per finalitat la difusió artística amateur i professional, el suport a la creació i la formació escènica.
Sí, nosaltres celebrem que per primera vegada... també hi ha una cosa que ja ho vaig dir el dia de la presentació de l'acte i he de donar-li tot el mèrit i tot l'agraïment a la regidora, a la Núria Escamilla, per haver promogut i haver elaborat aquest document, bueno, amb l'equip de Servei de Cultura, però és la regidora qui ha estat, qui ha dit s'ha de desenvolupar aquest projecte, perquè no ens oblidem que a la Constitució del Consorci, a l'any 2017, una de les coses que deia és que s'havia de fer un pla de programació i de gestió. És a dir, que totes les regidories de cultura anteriors no ho han fet. I ara aquesta regidoria sí que ho ha fet, no? En aquest sentit, jo vull que quedi clar que estem molt contents de que s'hagi elaborat aquest projecte. També estem molt contents de que s'hagi escoltat les nostres reivindicacions, les nostres i de les entitats de teatre i de cultura de Sant Cugat. Nosaltres una mica hem fet una mica la feina d'aglutinar les voluntats, no? I ens hem tornat una mica en portaveus per demanar i exigir i recordar el que ja deia el Consorci, que havia de ser un espai de promoció de cultura de les entitats de Sant Cugat. En aquest sentit estem molt contents de que reculli aquestes finalitats. Per primera vegada, no, fins ara no havia estat plasmat en un document. No?
Hi ha un posat en objectius estratègics, es diu actuar com a equipament cultural obert a totes les entitats culturals, socials i iniciatives ciutadanes del municipi, ja siguin públiques o privades, seguint el rumb dels altres centres culturals municipals de la ciutat.
Sí. Perfecte, o sigui, està bé, passa que això és un paper, està escrit en... Ara el repte és que això es dugui a terme. O sigui, està molt ben escrit, a més parla d'una comissió artística plural participada d'agents, no?, de la taula d'arts escèniques, de la taula de teatre...
Això és on va parar ara.
Sí, vale.
Té una part molt important que cal destacar, que nosaltres com a Unió, juntament amb altres entitats i altres projectes culturals de Sant Cugat, es va fer un manifest fa un any, i s'ha convocat, no?, aquesta reflexió sobre que la Unió tenia la responsabilitat que si estava deixant en mans públiques aquest teatre, no?, tenia la responsabilitat de defensar l'origen i el perquè d'aquest teatre. I nosaltres, una de les coses que reivindicàvem i ens vam posar molt, molt cabezones va ser que fos un teatre municipal gestionat directament pel Servei de Cultura i que no entressin ni teatre auditori, ni organismes privats, ni altres d'això. No per res, sinó simplement perquè volíem recuperar el teatre que ara compleix 125 anys, o sigui, i que fos per la ciutat. I això queda molt clar en aquest projecte, i això per mi crec que és una gran victòria en la teoria.
Aquí la Comissió Artística, i en part de la participació activa de ciutadania experta i compromès en aquest sector. I aleshores, quan es parla de la composició, doncs aquí, com a mínim el document, diu persones expertes designades per les taules de participació, una de la taula de teatre, una de la taula de música, una de la taula de dansa, i llavors representants de l'entitat societat coral la Unió Sant Cugatenca, seria també una altra persona, i de l'administració, el cap de servei de cultura, municipal, evidentment, la direcció del Teatre de la Unió, el programador o programadora del Teatre de la Unió, el programador o programadora del Teatre Auditori i l'oficina musical La Pua. Diu, i a títol consultiu, el cap tècnic del Teatre de la Unió i el cap de producció del Teatre de la Unió. Com ho veieu?
Bé. És una comissió, diria, paritària en el sentit de està igualada, equilibrada amb, si no, em sembla, si no m'equivoco, hi ha 5 persones per part de l'Ajuntament del municipi i 5 persones per part d'entitats, no? Representants d'entitats. Bueno, això el que obliga és que el diàleg i el consens. O sigui, bàsicament, el nostre objectiu era impedir o que el model no fos el model d'una sola persona, un programador o programadora que decideixi tota l'activitat i programació de la Unió. Això està plasmat en aquest document, com tot s'ha de veure, no? Hi ha un edit en castellà que diu el movimiento se demuestra andando, no? Vull dir, veurem. També vaig expressar el dia del Consell de Cultura que tot això, si no es dota de pressupost, tampoc serveix per res. O sigui, hem de veure... I llavors hi ha un altre tema, que és quines incidències o quins gols per l'escaire marcarà l'Ajuntament en aquesta comissió. És a dir...
Sí, el que diem clientelisme.
És a dir, aquí hi ha una comissió mixta que decidirà una programació. Val? Però el dia a dia, la veritat, que és el que ens estem trobant, ve per, per un altre departament, promoció econòmica, alcaldia, o sigui, altres serveis o departaments de l'Ajuntament, que no és el Servei de Cultura, que imposen una sèrie d'actes que no són actes estrictament culturals, són actes de ciutat, compromisos, etcètera, no? Això és una cosa que també està per veure, perquè ara ens estem trobant que a la sala Claver, que està en funcionament, ens estem trobant bastant, un percentatge bastant elevat d'aquesta mena d'actes que no venen donats des del Servei de Cultura, sinó que venen donats des d'altres departaments, no? Això és una cosa que ens preocupa. Veurem, s'haurà de veure, però si ens rematem aquest projecte, aquest pla de gestió de programació, celebrem que això obliga a consens, a diàleg, i això sempre és bo, ha de ser-ho, vaja. També vol dir treballar i fer feina.
Sí, jo per exemple discrepo una mica, i aquí també jo quan ens van fer la presentació nosaltres prèvia a la presentació al Consell, jo vaig deixar molt clar la meva opinió i de molts anys d'experiència també, no només a la Unió, sinó en espais de participació de Sant Cugat, que Sant Cugat a nivell de cultura doncs tenim un problema de com entenem la participació. I així ja faig una autocrítica dels col·lectius, de les entitats, i que sé que l'Ajuntament ha hagut de lidiar moltes vegades, perquè no entenem aquests espais de participació de vegades com un espai on anar a dir la meva o a defensar el meu projecte, no? I aquí a mi aquesta comissió em sembla perillosa. Jo sóc molt sincer, em sembla molt perillosa. Perquè és molt maco. Al final tot aquest projecte recull... està quasi elaborat recollint el que serà la nova llei de drets culturals, no? I va, cada cosa té a veure amb el que diu aquesta llei, almenys amb l'avantprojecte de llei, que ens obligarà a tots a coses molt, molt importants, eh? I que això ja s'avança una mica, perquè és que si no, quan s'aprovi la llei... Bueno, perdó, que me'n vaig. El tema de la comissió...
No, jo penso que de justes...
Sí, el tema de la comissió, jo crec que Sant Cugat, històricament, tenim aquest problema de participació, i llavors no sé com podrà funcionar amb gent que representi entitats o col·lectius o projectes. Jo seria personalment més partidari de posar una comissió de gent professional que es menjaran un marron molt gran i que han de ser molt forts i que han de sostenir. Si ara ja ens està passant amb la programació que tenim, que és petitona i tal, i hem de tenir com uns criteris molt democràtics, molt al cap el tema de l'equitat, de tots som iguals, no? De que el que importa és el projecte i no les persones, de no fer clientelisme nosaltres mateixos en què et vingui algú 10 vegades a picar la porta per dir-te jo vull anar aquí, jo vull anar al teatre, jo vull que em programis, que em programis, que em programis, perquè el que faig jo és el millor. Llavors aquí correm perill amb un espai de participació. Ho dic jo tirant-me pedres i potser no és molt popular aquesta opinió. Jo ho faria una mica més professionalitzat i gent una mica més independent, perquè estem en una ciutat que culturalment té unes mancances molt sèries d'espais i de recursos, i això ningú em dirà el contrari, bueno, és que qui em digui el contrari és que no està tocant al carrer. Tenim uns problemes molt greus i llavors és normal, no els defenso plenament, és normal que hi hagi gent, per exemple, al Teatre Amateur, que el que vegi és tot oportunitats per defensar la seva obra o el seu grup de teatre amateur, inclús per davant d'altres grups de teatre amateur. Llavors, serà molt difícil trobar unes persones imparcials. La llei de drets culturals, per exemple, que també té a veure amb això, quan parla del dret a l'expressió, creació i difusió de la cultura, no? O sigui, i de la participació. Hi ha un apartat on, si s'aprova, tant de bo, diu que s'ha de garantir la imparcialitat dels llocs de direcció dels organismes públics. Imparcialitat. Vale? Jo no sé com es pot aconseguir una imparcialitat, tant de la gent que estigui posada en els puestos de direcció, programació i tal, que pel que anem veient a Sant Cugat, desgraciadament, doncs pocs concursos públics s'estan fent, no? O sigui, sol ser gent posada a dit, gent que s'escull per... No sé exactament, no vull entrar en temes delicats, però no sé amb quins criteris es posa la gent. Si llavors tenim a tota una gent posada perquè sí, a fer la direcció, a fer la programació, a la direcció tècnica i tal, que ningú ha pogut escollir, que ni tan sols han presentat un projecte, vale, en un concurs públic, tot altra aquesta gent, que se suposa que són voluntaris, no?
Bueno,
aquí jo no sé.
No, jo t'entenc, Juanca, el que vols dir, però la redacció del projecte diu que aquestes, la taula de teatre, la taula de dansa, la taula de música, poden nomenar un representant. Mm-hmm. Aquest representant pot ser una persona professional i imparcial.
Podria ser.
Sí, sí, diu designades per les taules de participació.
Sí, jo entenc que venim... O sigui, s'obre un període nou de responsabilitat, no? La taula de dansa o la taula de teatre ha de nomenar un representant en aquesta comissió. El que hem d'evitar és el que diu el Juanca, la por de defensar el meu, no? Jo, doncs jo, com que jo estic a aquesta comissió, programaré el meu, de la meva entitat o del meu amic. Evidentment, això és el que hem d'evitar. I ja que hem aconseguit, amb molt d'esforç, que hi hagi un projecte plural, que hi ha una comissió plural, el que ens pertoca a tots és ser responsables amb aquesta comissió i fer una cosa seriosa. I si, per exemple, per part de la Unió, no té per què ser el representant de la Unió en aquesta comissió, no té per què ser ni jo ni algú de la Unió, pot ser algun professional extern que nosaltres considerem que pot representar correctament els interessos de la cultura, els nostres i els de la ciutat, val? Sí, és perillós. Bueno, quan això és el tema de les assemblees, no? O sigui, quan dones veu a tothom, hi ha més feina.
Hi ha opinions de tot tipus.
Hi ha opinions de tot tipus.
Ara, jo he entrat aquí en el detall, perquè aquí estem per entrar al detall, no? Però també valoro molt, molt, molt aquest projecte sencer i que no tinguem pues, el que podria haver passat, no? Una direcció simbòlica posada a un nivell de...
Bueno, ens hi vam trobar.
Més comunicació, sí, sí.
Ens ho vam trobar i va haver els primers...
No, i que tingués un aspecte com que res a veure amb l'històric del teatre de la Unió, i crec que tot això ho blinda bastant. Llavors també és positiu, crec que és positiu.
Hi ha un aspecte dins del document que a mi, doncs, personalment penso que és molt demostratiu de la situació general de escenogràfica a Sant Cugat, i és que aquí diu que les escenes són 4. Teatre Auditori, Teatre de la Unió, Teatre de Mirasol i Sala Clavé. En una ciutat com aquesta, amb els habitants, amb el nivell social, econòmic, cultural, etc, doncs a mi em sembla molt poc.
Insuficient, totalment insuficient.
Insuficient totalment. Però que això, abans ha sorgit quan fèiem el comentari d'algú fet econòmic, el fet de doncs, aquesta necessitat. O sigui, si el Teatre de la Unió, per exemple, i el Teatre i la Sala Clavé, doncs ha de tenir determinades activitats i ha de dir un suport, ha de donar un suport, per exemple, al teatre amateur i a la dansa de, doncs, que sí, de gent que comença, que està presentant projectes nous, aquest viver de creació, que comentava el Juanca, doncs vol dir necessàriament que ha d'haver un suport econòmic per poder-ho fer, perquè totalment. si no hi és, això no pot funcionar.
Mira, jo et posaré l'exemple de que nosaltres també estem treballant molt pensant no tant en espais escènics tradicionals, no? O sigui, realment ens hem posat les piles conjuntament amb la programació de prop, que això ha sigut el gran, crec que el gran encert de l'anterior mandat i de quan vam iniciar la Unió, que és posar-nos d'acord en oferir espais de cultura comunitària que no necessiten sempre un espai escènic com un teatre, no? Llavors, jo crec que això s'hauria d'intentar mantenir perquè és molt important, molt interessant a nivell d'arts escèniques, el que pot passar fora dels espais escènics habituals. Espais no convencionals s'han de defensar més. Aquí entraríem també a debatre tot el tema de la cultura al carrer quan parlem d'espais escènics, no? Perquè ara mateix qualsevol espai pot ser un espai escènic. Llavors, no ens hauríem de limitar en aquests quatre espais que diu el projecte. Vale, són els espais que estan destinats per les escèniques, però podem inventar-nos molts llocs. Això... punt 1. O sigui, no ens limitem tant, no sé com dir-te, o sigui, escoltem una mica què s'està movent, que és el que estem intentant fer, el que s'està movent, el que la gent necessita, el que les inquietuds de la gent, el viver ho escolta, ho traspassa, les entitats de Sant Cugat, tot el que sigui del moviment cultural, associatiu, comunitari, escoltem-ho i trobem recursos. No cal que passi sempre per això. Ara, totalment d'acord. O tot això es blinda amb un pressupost i no d'un any, no, David? O sigui... perquè un projecte com aquest tiri endavant necessita un temps de recolzament públic, no? I que es blinda amb un pressupost com a mínim a 4 anys vista o 5 anys vista, com qualsevol projecte d'aquesta envergadura, o no tirarà endavant.
Bueno, hi ha un aspecte dintre del document que precisament el que ja es titula suport a la creació. O sigui, aquest suport a la creació forma part dels nostres objectius estratègics: promoure la producció local, posant en valor el talent creatiu de la ciutat, oferint recursos per facilitar-ne el seu desenvolupament i així millorar la qualitat de la producció cultural de Sant Cugat. Repensar, diu aquí, el Teatre de Mirassol, especialitzant-lo, en tot cas, en processos precisament de creació escènica. Penso que és un punt... jo penso que en aquest moment, en aquest document es diu el Teatre Auditori seria un teatre entre cometes més comercial,
sí, cometes, cultura d'exhibició
entre cometes, vull dir, es poden fer coses i s'han fet coses molt que no són estrictament comercials. El Teatre de la Unió seria un teatre on hi havia aquesta particularitat de poder fer l'escena a la italiana, l'escena doncs, central, amb el moviment de tot el sistema de butaques i tal, i o obert totalment per un concert amb gent doncs, dreta. I la sala que ve és una altra cosa, però aquí potser tornaríem, David, amb el tema de dir si la Unió, si els espais aquests, hi ha moltes de les accions de tipus doncs, econòmic, social, tal, que també, però si n'hi ha moltes, aleshores... hi ha una reducció en quant a les possibilitats de poder programar altres coses de tipus més artístic, més d'arts escèniques.
Jo no cauria... sí que és veritat que el document encara una mica cap aquí, o és una interpretació que fas, però jo no... jo intentaria evitar penjar etiquetes. Jo crec que la Sala Clavé pot ser un espai de... bueno, la Sala Clavé... els dijous i els divendres és un espai de creació perquè hi ha els bastoners de Sant Cugat. Vull dir que és un espai de creació. El que passa que té l'etiqueta d'una sala de conferències, una sala d'actes. Bueno, jo no penjaria aquesta etiqueta exclusiva a la Sala Clavé. La Sala Clavé i el pati i el teatre i les aules del primer pis i segon pis. O sigui, aquí el que ens estem trobant és que estem recosint una cosa que es va desfer, que era el dissoldre el consorci.
amb dos anys es va crear un consorci, amb dos anys es va construir un edifici i portem 4 anys intentant desfer allò que vam fer, val? El consorci era un centre cultural, la Unió, era un centre cultural de creació, de suport, de tot. I aquest centre cultural tenia un teatre, un pati, una sala claver i unes aules de cos, unes aules polivalents, el primer i el segon pis. Ara, per una decisió jurídico-legal que tots sabem, això s'ha partit, s'ha dividit amb Ajuntament i Unió i encara no n'hem tret l'aigua clara, no? Però jo no posaria etiquetes, perquè la sala de l'aula de cos de la Unió del pis de dalt, les aules de cos de la Unió són un centre de creació cada dia, perquè nosaltres com a Unió portem 3 anys amb un programa de residències artístiques que ho estem gestionant i promovent exclusivament nosaltres, la Unió. O sigui, ara, avui, ja és un centre de residències, un centre de creació artística, sense haver de posar en marxa aquest projecte. És a dir, bueno, som molts agents, hi ha l'Ajuntament, la Unió, les entitats. Jo no posaria etiquetes, jo el que faria és reunir-nos i treballar conjuntament i sumar esforços. Insisteixo, en la cosa ha anat que estem dividint, posant parets, no? Claver i etiquetes. Jo intentaria evitar... És dificilíssim perquè el dia a dia i la gestió és complicada, no? Però...
És molt difícil el tema aquest d'intentar dividir quan l'energia i l'origen, no? Ara que estem fent els 125 anys, quan tu mires tot l'històric de la Unió, que al final no ens estem inventant res, eh? O sigui, agafes els programes que hi havia, el de l'any 40, o de l'any 29, i és el que estem fent. Un espai comunitari de la ciutat. En aquell moment, l'estil, la forma, era el tema socis, no? I el tema certa exclusivitat pels socis. Nosaltres ara ens hem adaptat als nous temps i entenem que la cultura comunitària... hem entrat per la via de la subvenció pública. Això vol dir que estem sotmesos a uns controls molt estrictes, que això és una cosa que no es posa en valor, però nosaltres no guanyem un concurs o no ens posen en un lloc per 4 o 6 anys i ja està. Nosaltres cada any, la mateixa, les 16 subvencions, em sembla que gestionem, hi ha un control molt estricte d'on van les despeses i de que complim amb el que estem fent. Per tant, nosaltres ens autovalidem com a agents públics vàlids, no? Perquè ens estan donant aquestes subvencions.
Sí, no, en resum, aquest document que va presentar Cultura és un projecte de gestió del títol del teatre i la sala claver. Gestió directa municipal amb una comissió mixta. Però la Unió, l'entitat, la Unió Sant Cugatenca, amb 125 anys d'història, ja té, també té un projecte, que és complementari. No, en absolut ha de ser no ha d'entrar en competència ni res, però nosaltres ja portem uns anys fent una programació de cultura de prop, residències artístiques, amb els espais que podem utilitzar actualment.
I amb el suport del Servei de Cultura ple, absolut. Sí. O sigui, amb una confiança cega en la nostra feina, que això també cal posar-ho en valor.
Vull dir que actualment hi ha un projecte de programació i de programació en col·laboració amb d'altres entitats, o sigui, amb la Tacones, amb l'Ateneu, amb l'Esbar. Hem fet programació cultural amb els nostres recursos, amb suport de cultura i amb subvencions de la Generalitat i Diputació, i ho estem fent, i ho seguirem fent. I ho proposarem, seguirem proposant, i que sigui un complement d'aquest projecte i dels que vinguin.
En el cas concret del Viver de Creació, clar, tot això que dèiem abans, el projecte que s'ha presentat de la gestió del teatre i de continguts i objectius compleix bastant amb la Llei de Drets Culturals i també amb el PAC, amb el Pla d'Acció Cultural que es va aprovar fa poc, que reconeixia que Sant Cugat estava molt per sota d'altres poblacions amb espais de creació, no? Llavors, aquest projecte ho recull. Aconseguirem que el Viver, que està funcionant ara molt bé, que està en xarxa amb tota Catalunya, que ja no és local només, o sigui, que estem, de veritat, o sigui, fent un projecte que té molt de pes i molta importància, aconseguirem que això es vinculi amb el teatre i creixi? Esperem que sí. Aquí no va de separar parets i de aquesta planta és teva i l'altra és d'això. És que no servirà de res. El dia a dia no funciona així.
Bé, aquest ho va passar bastant clar, que per una part tenim que aquest document presentat està bé que s'hagi presentat.
Sí, totalment.
Que molts d'aquests continguts que estan aquí és una teoria que si es posa a la pràctica serà positiu. I que el que voldríem tots plegats, em farà feta, els que estem aquí asseguts d'aquesta taula, però inclús moltíssima gent que es pugui estar escoltant, és que efectivament això es posi en marxa i que hi hagi d'aquí poc temps, si jo dic poc temps, vull dir que ho puguem veure tots, això que estigui, de veritat, que sé que sigui un fet.
I que ens deixin, i els hem de deixar, o sigui, a tota la gent que participarem d'aquest projecte, assaig-error, també. O sigui, ha d'haver aquí un temps
fa
de...
Fa un temps, fa falta un temps.
Esperem que sí, esperem que sí.
David, estàs d'acord?
Totalment d'acord. Totalment d'acord. Hem de polir algunes quantes coses econòmiques, però amb el que és el projecte i el model de gestió que ens han presentat, estem nosaltres ja ho hem fet, bueno, ho estem dient ara públicament i ho hem dit en el seu moment, estem molt satisfets i molt agraïts de que se'ns escoltés el nostre discurs i crec que en gran part ha quedat plasmat en aquest document.
Doncs seguirem parlant, segur. Però això pot ser que sigui una mica ràpida les decisions que es prenguin. Si us plau, David Cuenca, gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Fins a la propera.
Michel, que son las cremitas. Y yo, no me echo las cremitas.
Ya verás cuáles.
Rock and roll, who's you?
això que sona és molt potent i és l'Emanem's Life in Short. Per què? Perquè avui dijous, a les 20 hores, al Bocamoll del Casal de Torreblanca, actuarà aquest grup, Eminence Band, de rock and roll. I avui també, no ho perdeu, no us ho perdeu, tenim el Dia Mundial de la Música, que celebra avui dijous aquí a Sant Cugat, amb música de tots els estils, i és una llista inacabable. Jo no la puc dir, només us diré els llocs i a quines hores. Per exemple, a la plaça de la Vila, de les 19 a les 21:30, hi haurà teatre musical, bandes i orquestra. I a la plaça de Magí Bertralot, de les 18:30 a les 20:45, cordes i orquestres de corda. I el celler modernista, o celler cooperatiu, això segons qui ho diu, de les 19 a les 21 hores, guitarres i instruments de corda. I a la plaça de Barcelona, de les 18 a les 21, combos. I a la plaça de Sant Pere, de les 19:30 a les 22:30, cors vocals i concert d'acordions i gralles. I a la porxada de la Casa de Cultura, de les 18 a les 21, mostra de tributs de la PUA, oficina musical. I a l'escenari de la plaça Victòria dels Àngels, és a dir, l'escenari, a la plaça, hi haurà un piano de cua per qui vulgui tocar. O sigui, que el que arribi allà i veu el piano i toqui, doncs endavant. I dissabte a les 21:45 tenim el tercer concert de l'11è cicle de concerts de l'aire lliure de Camp Montmany de Vall d'Oreix, amb el quintet Bratia, amb Ivan Kovacevic, contrabaix, que uneix la música dels Balcans i el que en diuen jazz manouche. I us deixo amb aquesta gent, amb els Balkan Pomp Ignition, Bratia. Adeu!
Notícies en xarxa.
Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Els governs català i espanyol han presentat la nova societat que gestionarà el servei de Rodalies a partir de l'1 de gener i que tindrà la seva seu a Barcelona. Una empresa mixta que, com ja se sabia, tindrà majoritàriament representants de la Generalitat, que serà qui nomeni també el seu president. Per contra, l'Estat serà qui controli inicialment el gruix de l'accionariat amb un 50,1% dels títols, mentre que un 49,9% ho farà l'executiu català. Un fet que podria canviar en un futur, tot i que el redactat no estableix per ara cap termini tal com volia Esquerra Republicana. En tot cas, l'objectiu principal de la nova societat serà el de la millora del servei. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
Un pas més del traspàs, però un pas important, fonamental, que ens permet assolir una demanda històrica que teníem des de Catalunya, d'aquesta governança, amb un únic objectiu, un objectiu absolutament compartit amb totes les parts, que és la millora del servei per mitjà de moltes qüestions, però en qualsevol cas la d'avui, a través d'una governança de Catalunya per Catalunya, amb lleialtat i col·laboració amb totes les administracions i els acords d'aquest acord.
Abans de la seva constitució definitiva, la nova societat haurà de ser aprovada pels Consells d'Administració de Renfe la setmana vinent i més endavant pels governs català i espanyol. I el Servei Català de Trànsit coordina des d'avui fins al dimecres 25 una campanya intensiva de controls amb Mossos i policies locals per tal de combatre la conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Coincidint amb la revetlla de Sant Joan, els controls seran aleatoris i a més a qualsevol hora. Trànsit recorda que alcohol i conducció són incompatibles i que el risc d'accident només desapareix amb una taxa del 0,0%. En la campanya del febrer, recordem, es van registrar 736 positius en alcoholèmia i 404 en drogues. I avui ha entrat en funcionament la nova estació ferroviària d'Adif Salou Portaventura, situada a tocar del parc temàtic. Després de 3 anys d'obres, la terminal compta també amb un edifici per a viatgers de 1.000 metres quadrats, aparcament amb 210 places i també andanes reformades per a trens més grans. I la plantilla d'RDM de Castellbisbal ha rebutjat l'oferta de l'empresa per al tancament de la planta. Tot i les indemnitzacions i les opcions de recol·locació proposades, els treballadors consideren insuficients les mesures i mantenen el bloqueig indefinit de l'entrada per tal d'evitar moviments de càrrega. L'empresa lamenta la decisió i afirma que ha fet el màxim esforç negociador, però ara trasllada el cas al seu gabinet legal per tal de determinar els pròxims passos a seguir. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Us 19 de juny de 2025, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 19 de juny, pendents del mercat no només futbolístic, avui el Barça ja hauria acordat amb Nico Williams la seva incorporació, en parlarem tot seguit, ja apunten diversos mitjans que aquest seria el segon gran fitxatge il·lusionant del qual parlava ahir el president Joan Laporta davant del Senat, ahir també es va fer oficial, recordem, el de Joan Garcia, el porter ja ex de l'Espanyol. I en bàsquet, fa només uns minuts, el Barça ha fet oficial la renovació de Joel Parra fins al 2028. El Badalonica, com dèiem, renova amb el club blaugrana. Un dia en què ahir també es va anunciar l'acord, ja un secret a veus, entre el Bàsquet Girona i l'Uni Girona, de fusió dels dos clubs, de les dues entitats, per continuar creixent i promocionant el bàsquet a Girona i també a Catalunya i a l'Estat i també a Europa. Recordem que l'any vinent l'Uni Girona jugarà Eurolliga. Tot plegat el dia en què avui mateix es juga el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Cartagena. Al Palau Blaugrana, recordem que el Barça va guanyar el primer dimarts. Tot això i més avui en joc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Pau Vázquez. Pau, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, segons apunten diversos mitjans, el Barça hauria arribat a un acord ja amb Nico Williams per les properes 6 temporades.
L'extrem navarrès de l'Atlètic Club de Bilbao, que ja va ser pretès pel club blaugrana l'estiu passat, serà el segon fitxatge del Barça en aquest mercat d'estiu. Com en el cas de Joan Garcia, el Barça pagaria la clàusula de rescissió del contracte amb l'entitat basca de 60 milions d'euros i el petit dels germans Williams signaria com a blaugrana per a les properes 6 temporades, fins al 2031.
De fet, ahir el president del Barça, Joan Laporta, va enviar un missatge il·lusionant en el discurs davant del Senat del club.
Laporta es va mostrar convençut que el Barça podrà operar aquest estiu amb la regla 1-1 gràcies a la recuperació econòmica de l'entitat. Sense dir noms, el president es va referir a un fitxatge imminent, referint-se a Joan Garcia, i a un altre d'il·lusionant, que també s'anunciaria en les properes hores.
El porter de Sallent, Joan Garcia, que ho explicàvem ahir, s'acomiadava ahir de l'Espanyol amb un vídeo d'acomiad.
El club blanc i blau va fer oficial la sortida del porter amb un comunicat breu de 21 paraules, explicant només que el jugador havia dipositat la clàusula de 25 milions d'euros per desvincular-se de l'entitat. Poc després, el Barça n'anunciava l'arribada. Joan Garcia signarà demà, en un acte privat, sense roda de premsa, el seu nou contracte amb el club blaugrana per als propers 6 anys, fins al 2031.
El Girona i l'Espanyol ja tenen data per disputar la final de la Copa Catalunya Absoluta.
A falta encara de confirmació oficial per l'estadi, que en principi serà la nova Creu Alta de Sabadell. El vicepresident de la Federació Catalana, Jordi Bonet, va avançar a Catalunya Ràdio que el duel es jugarà el 23 de juliol, en plena pretemporada. Bonet també va confirmar que el curs vinent els equips professionals no participaran en l'edició d'aquesta Copa Catalunya després de les dificultats de quadrar el calendari amb equips d'entre quarta catalana i primera federació, amb la porta oberta, això sí, als filials d'equips professionals.
No hi tenim cap català, cap club català al Mundial de Clubs, que s'està disputant ja als Estats Units.
Ahir va debutar el Manchester City de Pep Guardiola amb una victòria per 2-0 contra el Wydad de Casablanca marroquí. En canvi, el Real Madrid va punxar en el seu primer partit de la competició, el primer amb Xavi Alonso a la banqueta blanca, amb un empat a un contra l'Al Hilal saudita. Avui a les 9 de la nit, hora catalana, juga l'Inter de Miami de Messi, Busquets, Alba i companyia contra el Porto.
En bàsquet, ho hem dit fa una estona, fa uns minuts només, el Barça